Bona tarda. Directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Izaskun Arretxe. Coordinadora del cicle commemoratiu del centenari Joan Salvat Papasseig a Sitges, Vinyet Panyella. Regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sitges, Albert Oliver Rodés. Jordi Cornudella, poeta i editor de l'edició del centenari de la poesia completa de Joan Salvat Papasseig, que avui serà presentada. Enric Casases, poeta, autor del pròleg d'aquest volum. Xavi Gimeno, professor i escriptor. I a tots vosaltres, assistents a aquest acte, benvingudes, benvinguts a la seu del grup d'estudis sitxetans. En l'acte inicial de la commemoració del centenari de la mort de Joan Salvat Papasseig, que coincideix amb els 130 anys del seu naixement, el grup d'estudis sitxetans ens hem il·lusionat amb la iniciativa d'organitzar aquesta commemoració que va començar el dissabte de Pasqua amb la caramella Dona amb la mà, amb lletra del poema de Salvat Papasseig, musicada el 1956 pel mestre Jordi Panyella i que va formar part del repertori d'aquest any de la colla Caramelles Sitxetanes. La commemoració té com a eix central el fet que Salvat Papasseig va residir a Sitges l'any 1918, on va establir relacions personals i artístiques. Durarà 8 mesos i mig fins a final d'any i els actes programats estan inclosos en la programació anual del grup d'estudis sitxetans. Ens recolzarem en una bona part de les entitats culturals sitxetanes i en la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament, així com en la Institució de les Lletres Catalanes. Les entitats són la Biblioteca Santiago Rusiñol, la Colla Caramelles Sitxetanes, el Centre d'Interpretació de la Malvasia del Celler de l'Hospital de Sant Joan, del que aquest any celebrem els seus 700 aniversari, la Fundació Stanfli Art Contemporani, el grup de teatre La Tija, Museus de Sitges i Sitges Anvers. En els 8 mesos vinents es presentaran 3 llibres, es faran 3 exposicions, 3 recitals diferents de poesia, 2 debats, un de literari i un altre d'artístic, una acció teatral, un seminari sobre Joaquim Sunyer i el seu amic Salvat. I es col·locarà una placa on Salvat Papasseig va residir mentre estava a Sitges l'estiu de 1918. No tenim excusa per saber-ne més d'en Salvat i per aprendre d'ell, perquè els artistes sempre parlen d'unes coses per fer-nos pensar en unes altres. A continuació, Izaskun Arretxe, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, ens dirigirà unes paraules i després ho farà Albert Oliver Rodés, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sitges. Moltes gràcies.
Bona tarda, jo seré molt breu. Només dir-vos dues coses. Primer, que és un goig en un dia que fa tanta calor i que hi ha tanta gent passejant-se pel carrer, que vingueu aquí a apostar per la cultura, que està molt bé. I jo volia dir només dues coses. Una, que aquí hi ha el Jordi Cornudella, que va ser el comissari de l'any Ferreter, i m'ho ha sentit a dir moltes vegades, però una commemoració la pot centralitzar o coordinar una institució, però no funciona mai bé si la gent no se la fa seva. Si de diferents maneres, més acadèmiques, més populars, a les escoles, als instituts, a les biblioteques, que fan una feinada brutal, la gent no l'assumeix i decideix estirar-la, i ja pots des d'una institució intentar que es faci conèixer un autor o una autora, que això no passarà. I això que feu a Sitges és l'exemple perfecte de quan això passa, és a dir, quan això transcendeix les institucions i la gent li fa il·lusió participar des de la seva perspectiva, des de la seva mirada en l'any de la commemoració. Per tant, gràcies per la feina que feu. Segur que totes les activitats que feu aquí ajudaran a que al final el poeta es conegui més i es llegeixi més i la baula de la cadena de la literatura catalana no s'aturi. Per tant, gràcies per la feina que heu fet ja i que fareu. Gràcies, Vinyet, perquè des del primer moment molt abans que es designés Salvat Papasseit com a commemoració, ja m'estava dient, nosaltres farem coses, segur, sigui oficial o no, perquè és un poeta que estimem i és un dels grans poetes de la literatura catalana. I l'altra cosa que em sembla important, perquè també passa avui, és que les commemoracions passen, els anys passen, però els autors queden i s'han de continuar llegint. I per això és imprescindible que hi hagi llibres. I moltes vegades les commemoracions són un pretext perquè hi hagi obra, que recuperi obra, que hi hagi obra nova, que hi hagi estudis, i ara ja sabem que en el cas de Salvat Papasseit, aquí teniu un exemple, hi ha unes altres obres completes, però a més es publicaran moltíssims altres llibres a l'entorn de la figura de Papasseit, obres recuperades de Papasseit, i fins i tot se'n farà un còmic que també ajudarà a que els adolescents s'hi acostin. Per tant, dos motius d'enorme alegria, i visca la poesia, visca Papasseit.
Gràcies, Núria. Seré breu, t'ho prometo. Parlàvem fa un moment amb la directora, a la qual li agraïm a tots i totes que ens hagi acompanyat, i ella ens explicava ara en petit comitè per què està aquí. Doncs està aquí perquè ella ha vist, ha seguit els operatius, ha estudiat el programa i vol recolzar aquesta vitalitat que heu demostrat totes les entitats, totes aquestes persones que creieu i treballeu per la cultura a Sitges. És cert, avui tenim un dia fantàstic de terrasses plenes, de visitants, de botigues, de molta il·lusió, de famílies al carrer, i nosaltres estem aquí, tots i totes, preparant i treballant per 8 mesos de cultura a Sitges. 8 mesos de reconèixer i lligar i aprofitar aquest llegat, aquesta història del poeta que va tenir a Sitges. Des de l'Ajuntament no podem més que recolzar, agrair-vos el vostre esforç i estar al vostre costat perquè continueu treballant per la cultura. No són temps fàcils. Sabeu que ahir un diari, La Vanguardia, portava una notícia dura. A Europa, les grans potències europees estan reduint els pressupostos de cultura. Bé, actes com el d'avui, tots vosaltres aquí, amb il·lusió, demostren que tirarem endavant, que Sitges té un lloc al mapa i que val la pena continuar treballant per la cultura. Jo només, per acabar, vull, caram, estudiar en aquests dies els objectius, un dossier de premsa que em van fer arribar. Hi han 4 objectius de l'any Papasseit, hi han 3 que podem compartir amb molts altres poetes, segur, i hi ha un principal i que coincideix també amb la línia de treball que tenim des de l'Ajuntament. Diu així, objectius de l'any, el primer, el més important per mi, restituir Joan Salvat Papasseit com a referent dels poetes joves, de manera que se'l tornin a fer seu. Jo crec que amb aquesta fase, amb aquest objectiu, ens hi posem tots i res més, a qui li toca ara? Vinyet? Som-hi, gràcies.
Doncs, moltes gràcies. Moltes gràcies als que heu vingut, perquè de veritat que fa un dia que et convida més a fer una cervesa por ahí que no pas... No vull dir tancar-te aquí, que tampoc, perquè després pujarem a dalt les terrasses i farem un cava de brindis, o sigui que també té el seu al·licient, però que realment l'hora tampoc era del més propici, no?, per un acte. Però en tot cas ens fa molt de goig. En primer lloc, vull agrair al grup d'estudis sitgetans que hagués acollit el que primer va ser una proposta i després ha sigut com una constel·lació, perquè sabíem que hi havia varia gent i col·lectius i així que volien fer activitats sobre el poeta, i vam pensar, bueno, doncs ajuntem-ho a veure què surt. I el que ha sortit ha estat aquest programa on hi col·laboren totes les entitats que veieu aquí darrere i que la Núria doncs ja ha esmentat, però que sobretot té una cosa molt important, i és que, diguem-ne, que tot el que en podríem dir entitats i col·lectius de Sitges que treballen en el medi cultural, i és pràcticament tothom, i els que encara no hi són ja hi seran també. Aleshores, hi haurà teatre, hi haurà accions a l'Institut, al Batxillerat Artístic, hi haurà lectures poètiques, hi haurà recitals, Hi haurà memòria del poeta, no només al carrer Sant Pau número 8, sinó, bueno, ja els hi dic perquè no els he dit el regidor, hi haurà un plafó de rajoles aigua dolç amb un dels poemes més bonics sitgetans, els poemes sitgetans més bonics de Salvat. El regidor ja ens va dir que sí, per tant hi haurà una lectura, hi haurà un manifest de poetes sitgetans, hi haurà tot un seguit d'activitats que els podeu llegir, les podeu llegir i examinar en aquest programa. Tot plegat perquè, bé, d'una banda, doncs, perquè la figura del poeta ha comportat que doncs, tot un seguit de talent que hi ha en aquest poble s'hi doncs, posi en les seves diferents vessants i maneres i haguem sigut capaços d'aglutinar-ho i de projectar-ho, que és el que estem fent avui. De fet, avui no només presentem el llibre, que és el cuit de l'acte que tenim, però també aprofitem per lliurar-vos físicament el programa, que n'hem fet un tiratge molt llarg, que el tindreu a tot arreu, biblioteques, llocs diguéssim, de freqüentació habitual, però a més el tindreu penjat al web, en aquest calendari que fa l'Ajuntament, que a vegades coincidim 5 actes el mateix dia, però que ja ens hi esmerçarem, és a dir, el tindreu molt accessible, i també a través de l'Eco de Sitges, de Ràdio Maricel, etcètera, etcètera. L'última qüestió, per què Salvat a Sitges? Doncs perquè va ser casa seva. Hi ha un article de l'any 71, fa molt de temps, de l'Agustí Pons, que llavors era un jove poeta i periodista, que va publicar Destino i que havia guanyat el Premi de Reportatges Manel Brunet, que es feia abans la nit dels Premis Nadal, que es deia Los tres paisajes de Salvat a Passeig, era en castellà. Eren tres llocs de Barcelona, perquè Salvat és un poeta eminentment barceloní. Era Horta, era la Barceloneta i era el barri de Ribera, el carrer d'Argenteria, on va morir l'any 24. Aleshores, al cap d'uns anys, doncs, no hi havia Sitges, clar. L'any 94, per atzars de la vida, vaig tenir oportunitat de fer un article a Serra d'Or sobre Salvat, el van demanar i vaig dir, home, doncs Sitges que és el quart paisatge. Això ho vaig saber a través d'en Carbonell Gené i a través d'en Ramon Planes, que eren els referents, diguéssim, de la nostra generació, i a partir d'aquí doncs, bueno, es van estirar la corda. Però resulta que, a més, altra gent també havia llegit Salvat. Total, en definitiva, Salvat va viure aquí perquè doncs, acabat de casar en Santiago Segura, que era l'amo de les Galeries Laietanes, que era qui l'havia fitxat a finals de l'any 16 perquè treballés amb ell i per posar al front de la llibreria i l'editorial de les Galeries, doncs, estés a Sitges com una sucursal més. En aquell moment a Sitges, arran de la construcció de Maricel, s'hi van instal·lar tres antiquaris, tres, que eren en Santiago Segura, en Josep Dalmau i l'Arturo Ramon, en moments, diguéssim, no coincidents, però en aquelles dècades. I total, de fet, en Segura va llogar, i això era primícia que avui la podeu llegir a l'Eco, la casa del carrer Sant Pau dels Esgrafiats, que ja coneixeu, la va llogar a la dona d'en Francesc Armengol, no era de l'Utrillo la casa, que en aquell moment estava comprant terrenys per fer després Terra Mar. És a dir, el 4 de març el mestre d'obres demana permís per fer obertures en aquella casa, o sigui, regularitzar la façana, portes i finestres, i li donen permís i al cap de poc la casa queda adequada i decorada la façana amb els esgrafiats de l'Utrillo copiats que els que havia fet aquí a la porta de casa seva, a la biblioteca, i s'instal·len Segura i s'instal·len Salvat. I va viure poc temps perquè la malaltia que tenia, que era hemoptisi, doncs el va agafar doncs, una nit i va ser una escena bastant espaordidora pel que expliquen les cròniques, però el que no sabíem i ara sabem era que aquí encara s'hi va quedar més temps, no va marxar directe cap al sanatori perquè el va cuidar el doctor Benaprés. I en Salvat sempre va considerar, parlant de Sitges, que en Benaprés era el seu metge que l'havia atès molt bé. Per tant, en algun moment de la seva vida, i ara no us diré quan, no faré d'espoiler, es va replantejar tornar. Que passa que ja estava tan malalt que ja no s'ho va poder permetre. Però deia en una carta, diu, tornaré perquè ja tinc en Sunyer, que és amic meu, i em ben après que em cuidarà. No ho explico perquè no és simplement una anècdota. El logo que hem fet aquí al grup d'estudis, que ja el veieu, és el retrat perdut, però em sembla que localitzarem aviat, gràcies a en Jordi Cornudella, que li va fer en Sunyer, amb en Salvat, entre el 21 i el 23, i l'Orla, fixeu-vos al carrer Sant Pau, número 8, perquè aquell 1918 que hi ha a la façana fa aquesta orla, diguéssim, rodona, que l'Edu Santís, d'Ou Estudi, doncs és el que ha interpretat com a logo per aquest esdeveniment aquí a Sitges. I també era una cosa doncs, que us volíem transmetre. Per tant, Isaskun, no és només que ens entusiasmi el poeta, que sí, però tenim una raó d'història cultural, i amb això ja vaig acabant, que és que jo crec que Salvat ja estava incorporat a la història cultural de Sitges i no fem més que reforçar-ho i sobretot projectar-ho en aquest segle XXI, que bona falta ens fa. I ara sí que parlaran els que han de parlar, que són l'Enric Casasses, poeta i rapsoda, les dues coses, un gran lector de poesia i un gran assagista de poesia, encara que ell moltes vegades digui que no, i en Jordi Cornudella, que també és poeta, és traductor i és editor. I com a editor, no em refereixo doncs, a la persona que ven llibres, o sigui que fa treball comercial, sinó que fa aquest treball tan important per a la literatura com és posar els textos en ordre, donar-los credibilitat i crear cànon. I per això estem molt contents de poder presentar aquesta poesia completa de Salvat o Passeig, finalment, i és tot, i a més és l'edició canònica, la que qualsevol altre referent farà servir d'ara endavant per localitzar l'obra del poeta. En Xavier Gimeno, que és escriptor, narrador bàsicament, i un professor de literatura molt vocacional, és la persona que conduirà aquest acte, que ells tres s'han organitzat i que jo no sé ben bé què faran, però segur que parlaran de Salvat o Passeig. Gràcies.
Doncs per tercera vegada diré bon dia, mentre tenim sol, ja ho sabeu, parlar de bona tarda, en fi. Nosaltres ens hem partit una mica el que és el que farem, que serà bàsicament aprofitant la presentació del llibre, llegir poemes de Salvat. Ells ho faran doncs, seguint el seu criteri, els seus gustos, òbviament, i jo m'he imposat una mica de triar algun poema relacionat amb Sitges, d'acord precisament amb el que deia tot just ara la Vinyet i una mica també el que ens ha portat a tirar endavant tots aquests actes. Jo començaré amb un poema. Em vaig imaginar el Salvat abans de venir a Sitges, que ell havia de deixar Barcelona, la seva ciutat, i té un poema que diu precisament deixaré la ciutat on expressa, suposo que no era el poema, que no el va escriure quan havia de venir a Sitges, però m'ha semblat que era una bona manera d'encetar doncs, aquest viatge particular que ell va fer i que a nosaltres ens agradarà de rememorar doncs, aquest any. No? El poema és Estar a l'irradiador de Port i les Gavines, que és un llibre que va dedicar a Joaquim Sunyer. Les dedicatòries a sitgetans o a gent vinculada amb Sitges és enorme, és grandiosa. I jo n'esmentaré alguna perquè tampoc voldria jo monopolitzar doncs, la lectura. Començarem doncs, per aquest Deixaré la ciutat. Deixaré la ciutat que em distreu de l'amor, la meva barca, el port i el voltàmetre encès que porto a la butxaca. L'autòmnibus bronzent i el més bonic ocell que és l'avió i temptaré la noia que ara arriba i ja em priva. Li diré com la copa melangiosa és del vi i el meu braç del seu coll i veurà que ara llenço l'estiló i no la cullo i em faré el rostre pàl·lid com si fos un minyó i diré maliciós com un pinyó és la boca que em captiva. En Salvat marxant de Barcelona, de la ciutat, tan lligada doncs, amb l'amor, que és el gran tema, la gran passió poètica, entre d'altres, però jo diria que bàsicament si el recordem i el seguirem recordant és per això. Us deixo la paraula, podeu seguir. En Jordi també ens comentarà alguna cosa de l'edició del llibre.
Sí, perquè una de les raons per les quals som aquí Vaja, la raó principal és Salvat Papasseit, ja ho sabem, i ha explicat Vilavinyet i abans també l'Izaskun, que de vegades passa que les celebracions de centenaris o d'aniversaris d'escriptors serveixen perquè tornin a sortir en forma de llibre al mercat, que és la manera com els escriptors tenen de perdurar, és a dir, anar a trobar lectors, i els llibres, bé, hi ha un moment que se'n fan uns quants i s'acaben, i de fet s'han de refer perquè els criteris d'editar els llibres no han anat canviant al llarg del temps i són... Bé, s'ha de tornar a fer la feina moltes vegades. Tornar a fer la feina, en el cas d'un poeta com Salvat Papasseit, és una cosa que aquest any l'hem fet dues persones, per un cantó jo i per l'altre cantó en Jordi Martí Font, que és una altra edició que ha sortit també de la poesia completa de Salvat, i tots dos hem fet exactament la mateixa feina. La feina és tan senzilla com... en el cas de Salvat, com que Salvat en vida va publicar uns quants llibres, només n'hi ha un que és pòstum, i en aquests llibres va recollir els poemes que prèviament havia publicat en revistes o que havia donat a conèixer en fulls que ell mateix feia imprimir, etc. És tan senzill com no partir per fixar el text de les edicions que s'han fet després, sinó anar a buscar les primeres edicions, que són les de Salvat. Això és senzill, són agafar uns quants llibres i mirar-los i posar-hi una mica d'ortografia que s'ha de fer, però sembla una cosa que sigui innocent i innocua i no ho és del tot. Aquest mateix llibre que deia ara en Xavier, perdó, aquest mateix llibre que deia ara en Xavier, no cal, gràcies, va, si et fa il·lusió, però... Aquest mateix llibre que deia ara en Xavier, L'irradiador del port i les gavines, és un llibre que té una coberta, la de la primera edició, que és molt maca perquè hi ha com uns dibuixos, il·lustracions gràfiques que surten d'un dels poemes cèlebres que hi ha en aquest llibre, que és La marxa nupcial, que hi ha aquell Edison, etc. Bé, la coberta diu L'irradiador del port i les gavines, tal qual. Però en la pàgina 5 del llibre, que és la que fa la portada interior, que de fet és per on bibliològicament s'han de citar els llibres, es dona el cas que hi diu L'irradiador del port, coma i les gavines. Per tant, el títol del llibre volgut per Salvat, i en alguna de les llistes de llibres que fa Salvat, que en posa unes quantes en els seus volums, i torna a sortir aquesta coma, bé, aquesta coma hi és. En aquesta edició, si agafeu aquesta edició, veureu que aquesta coma hi és. Si agafeu l'altra edició que ha sortit al mercat, em sembla que la coma no hi és. No ens barallarem per aquesta coma. És evident que importància no és que en tingui gaire. Però altres coses sí que són importants. Hi ha potser el llibre més conegut de Salvat Papasseit, el que ha tingut més repercussió en l'imaginari de tothom, perquè és un llibre eròtic, vaja, eròtic, sí, un llibre amorós, que és La rosa als llavis. És un llibre que s'havia dit sempre La rosa als llavis, i que el mateix Salvat li deia La rosa als llavis, i que en les llistes de llibres sortia com La rosa als llavis, però a finals dels anys, primers dels 80, em va sortir una edició que es deia El poema de La rosa als llavis, i ha passat a ser conegut com El poema de La rosa als llavis. Doncs no, el títol de Salvat és La rosa als llavis, sense el poema de... Poema de La rosa als llavis. És una construcció literària, ja es veu, i és una, em sembla que és massa sofisticat, massa alambinat pel gust de Salvat. És veritat que la portada interior del llibre, de la primera edició, que està amb uns dibuixos de l'Obiols, és una edició preciosa, petita, molt, molt luxosa, molt, molt bonica, impresa dues tintes, és un llibre preciós. És veritat que allà ja diu el poema de, en petitó, però després hi diu La rosa als llavis en vermell ben gros, per tant no queda cap mena de dubte que el títol ha de ser La rosa als llavis. Bé, això tampoc és que sigui d'una transcendència enorme, però vaja. Ara, si agafem L'irradió del port i les gavines, hi ha tota una colla d'epigrames petits, que són com haikus, són poemes molt curts, agrupats sota un mateix títol, que són Vibracions, que això és molt possible que li vingués d'un dels seus amics pintors, d'en Barrades, que és igual. La primera d'aquestes vibracions és un poemet que diu El gra sagnós demagrana el teu llavi, o el mossec de la teva besada. De la meva besada, o el mossec de la meva besada. Bé, aquest poema, en moltes edicions, tal com jo l'he llegit, el gra sagnós, coma, de magrana al teu llavi. Està escrit així i és com Salvat el va publicar. En moltes edicions ha aparegut una coma després de magrana. El gra sagnós, coma, de magrana, coma, al teu llavi. Com si fos el gra sagnós, de magrana, al teu llavi. No, són dues coses diferents. El que va escriure Salvat és el gra sagnós, de magrana, al teu llavi. És un exemple beneit de la mena de cosetes que els que estem malalts d'aquesta mena de coses que se'n diu. Hi ha una malaltia que afecta, per sort, a una quantitat molt baixa de la població que se'n diu ecdòtica, que és la ciència, per dir-ho així, de l'edició de textos. Aquestes coses, hi ha uns quants malalts que ens exciten molt. Què hi farem? Cadascú té les seves coses, no podem fer-hi més. De totes maneres, em sembla que té un valor, un valor com a mínim d'indici, de simptomàtic, el fet que això estigui passant amb Salvat, és a dir, que Salvat ens l'estiguem mirant també amb els ulls de l'ecdòtica. Salvat Papasseit és un poeta que en l'imaginari de la gent interessada per la poesia, que són en primer lloc els poetes, però també la bona gent en general, no ha deixat de ser-hi mai present, però en canvi en l'imaginari dels senyors que confeccionen el cànon, i dic senyors amb tota la intenció, vull dir, no és un masculí genèric, és un masculí específic, dels senyors que configuraven el, que han configurat el cànon durant molts anys, Salvat era un poeta no solament menor, sinó minúscul, i a més, en certa manera menystingut. És un poeta que, bé, que ha tingut una certa mala premsa en certs ambients durant molts anys, a desgrat que la gent sempre, i els mateixos poetes, sempre l'han llegit i els ha agradat i l'han reivindicat. I que ara, diguem, des de les posicions, entre cometes, canòniques, estiguem prestant atenció a Salvat, em sembla que és un indici que Salvat està començant a ocupar, o ja ocupa, el lloc que realment li hauria pertocat des de sempre i que durant uns quants anys, unes quantes dècades, de fet, se li va negar. Un altre dels indicis de les malalties que tenim els que ens dediquem a aquesta mena de coses. El dona un poema, l'altre poema que us volia llegir, que és un poema de Salvat, té poetes de poemes de moltes menes. Té poemes, vaja, de moltes menes, de molts temes, diguem, I un dels temes que surten bastant és diguem els poemes de reivindicació política, diguem, nacional. I n'hi ha un que se sol recollir en totes les edicions de poesia completa, que es diu Les Gorges, que no forma part de cap dels llibres de Salvat ni del llibre pòstum, que és Ossa Menor, sinó que és un afegit d'aquests que es posen al final en l'edició aquesta que portava en Xavier d'en Moles de l'any 78, ja hi era, o de l'any 82, no me'n recordo. És un poema que es diu Les Gorges. Potser el diràs millor tu, Enric. Sí? Va, vinga. És un poema, Les Gorges, hem d'imaginar, són les gorges a sota del Canigó, les gorges del riu Cadí. Sabeu que Salvat, els últims temps de la vida, va estar bastant en uns sanatoris al sud de... Vaja, allà, just a l'altra banda dels Pirineus. Aquest poema que es diu Les Gorges diu així: a Sant Martí del Canigó la veu ressona que us esglaia. Diu, Catalunya. I la Ramon sempre contesta, esclava Espanya. Si prens coratge, els ulls al cel i alces el braç, gest de venjança, a Sant Martí sents una veu i a cau d'orella, també a França. O sigui, Catalunya esclava a Espanya i també a França. Bé, aquest és un... La data diu 26 d'agost de 1923, Vernet de Bain. Catalunya francesa. Bé, aquest poema passa una cosa molt estranya amb aquest poema. És un poema que lliga molt amb altres poemes de Salvat i és perfectament, vull dir que té el to salvatià i tot el que tu vulguis, però és un poema que no va aparèixer mai fins al cap de 30 anys de la mort de Salvat, l'any 54, que es va publicar a la revista Pont Blau, és a dir, a l'altra banda de l'Atlàntic, a Mèxic. Aleshores, ningú ha explicat mai, la revista surt el poema tal qual i diu poema inèdit, eh? I està signat, diu, és de Salvat Papasseit. Tothom ha acceptat que aquest poema és de Salvat Papasseit. Jo no dic pas que no sigui de Salvat Papasseit, però el que sí que diu aquesta edició, i em sembla que és una cosa que està bé que la sapiguem, és que és molt estrany que un poeta que es va morir l'any 24, un poema seu, trigui 30 anys a aparèixer i que quan aparegui, aparegui a l'altra banda de l'Atlàntic i que el senyor que el publica no digui ni qui és a dir, no sabem qui va portar aquest poema a la revista, ni ens ha explicat mai la història de com aquest poema va travessar l'Atlàntic i al cap de 30 anys va sortir allà. Vull dir que, posats a mal pensar, podria ser que algú hagués fet aquest poema com si fos de Salvat Papasseit. De fet, això va, ha passat. Ha passat amb un altre poema, que aquí no hi és perquè va sortir després, però hi ha un poema que havia fet Sebastià Joan Arbó, que l'havia fet, Sebastià Sánchez Juan, perdoneu, que l'havia fet imitant Salvat, un pastitx de Salvat Papasseit. De fet, va publicar una sèrie de 8 pastitxos lírics, que era faig un poemet a la manera de Carné, a la manera de Grau de Liost, a la manera de Joaquim Folguera, a la manera ionera, a la manera de Salvat Papasseit. Això, quan va sortir l'any 27, que Salvat ja era mort, va ser saludat com un exercici molt notable de plagi literari, de plagi en el bon sentit, de plagi obert. Si es diu pastitxos lírics al poema, ja s'entén que són pastitxos, és a dir, que són imitacions de l'estil d'un altre. Això, en el moment que va sortir l'any 27, va tenir repercussió, en va parlar a la Veu de Catalunya, inclús a la Revista de Catalunya, un dels grans crítics d'aleshores, Sagitari, que era l'Armando Biols, va dir: són els millors poemes d'imitació de fets a la manera de que s'han fet mai en català i hauríem de saber qui ho ha fet, perquè realment és un poeta molt bo que sigui capaç de fer això. I la mateixa revista, on havia sortit això inicialment, Poble Nou, al cap de 2 mesos van dir: ho direm, aquests poemes els ha fet el senyor Sebastià Sánchez Juan. Bé, doncs, com que el Sebastià Sánchez Juan havia fet un poema que es deia Salvat Papasseit i que hi havia 3 versos que imiten, és igual, un poema de Salvat que estava al final del llibre Ossa Menor, algú el va descobrir i el va publicar en una revista com si fos un poema de Salvat, és a dir, sense adonar-se que era un pastitx, que hi havia tota una història que ja l'any 27 ho sabia tothom, o l'any 28, que era un poema de Sánchez Juan, però havien passat 50 anys, la gent se n'havien oblidat, i aquest poema es va incorporar, de fet ha sortit a 2 edicions de poesia de Salvat Papasseit, com si fos un poema de Salvat Papasseit. Bé, doncs una de les feines que fem els malalts d'aquestes coses també és eliminar, i em sembla que és una cosa important, és a dir, que important en el sentit que val la pena que sapiguem que el que llegim és de l'autor que estem llegint i no pas d'algú altre. De passada, deixeu-me dir, perquè és així, que fer aquesta mena de feina és divertidíssim, perquè té una part, diguem, detectivesca, que és molt entretinguda i molt agradable, i si a més serveix perquè Salvat arribi més net a les mans dels lectors, doncs escolta'm, alegria, alegria. I amb això, amb aquesta feina, per exemple, això que deia al començament de la... Vull dir que aquesta edició està firmada, edició de Jordi Cornudella, diu, i pròleg d'Enric Casasses, però és una edició que, de fet, vull dir que coma a coma, gairebé, les hem repassades totes amb l'Enric, vull dir que hi té una part important de responsabilitat, a part d'haver fet aquest pròleg que a mi em sembla que és esplèndid.
A més de la feina que ha explicat ell de restituir les comes i eliminar les coses que no hi són i publicar els poemes tal com són, una altra cosa que també l'ha descobert ell és en un dels poemes, el dels Tres Reis d'Orient. Els Tres Reis de l'Orient, del llibre de l'Irradiador del Port i les Gavines. Mai he sabut sencera la més vella cançó, una pluja d'estrelles. Llavors, a totes les edicions, aquí venia només l'estrella rua que en sortir cau al mar, un vaixell se l'emporta. Estrella rua ens ha fet anar de bòlit. Sí, és el verb ruar, no? La rua, una rua de què? Fins que va trobar ell, que s'ho repassa tot, amb una revista de l'Alt Empordà, penso que era, una edició d'aquest poema i diu l'estrella nua. O sigui, era una simple falta d'impremta que ens ha fet anar de bòlit tota la vida. L'altra cosa és aquest, aquí així anem més ràpid. Un poema que es diu Crítica. Dedicat a Cristòfor de Domènech, Crítica. No es refereix a una disciplina, la crítica, sinó que és una persona de sexe femení, una crítica. Literària o artística, segurament. Que comença, perquè diu Crítica. Volia enamorar l'avantguardista, que hem de suposar que l'avantguardista és ell, el poeta avantguardista català Salvat Papasseit. Volia, i aquesta crítica que es vol fer la moderna també, diu, volia enamorar l'avantguardista amb una lampareta de butxaca. Jo no veia la nitra, però veia els seus ulls. I la nitra també, a la traducció castellana posa sal nitre, com si fos, no sé d'on t'ho treu, la traducció italiana tampoc ho ha entès, i només calia agafar el Google i buscar Nitra i és una marca de bombetes de la casa AEG alemanya. O sigui, volia enamorar l'avantguardista amb una lampareta de butxaca. Jo no veia la Nitra, però veia els seus ulls. Està ben clar. Segona estrofa. Destriava la roba, com obria la roba, destriava la roba i ensenyava un cosset de vímets d'alumini. Un cosset és la cotilla, o el corser, no sé com s'ha de dir, el cosset, de vímets d'alumini. Destriava la roba i ensenyava un cosset de vímets d'alumini. Jo veia les cireres del seu pit. Li brillaven les dents, tot d'argent viu, però jo mossegava el seu llavi de carn. Si el poeta avantguardista va a la cosa real i no està per tonteria. Després hi ha un poema que a mi m'agrada molt, que va dedicat a Pere Coromines. És curiós perquè en Papasseit, poeta avantguardista català, molts dels poemes van amb dedicatòria i hi ha tota la plana major de la intel·lectualitat de la seva època. I tots els noucentistes, tots els escriptors, o sigui, aquest senyor Papasseit, de casa pobra, sense haver anat a escola quasi bé, ni a la universitat ni enlloc, i hòstia, han dedicat a Foix, a Pere Coromines, a Eugeni d'Ors, surten tots. I a part, els que el van ajudar a trobar feina i tot. O sigui, aquest Papasseit no sé què devia tenir que enamorava tothom, perquè li van trobar feina, li van pagar els sanatoris el senyor Segura, l'Eugeni d'Ors, l'altre, no me'n recordo el nom, que li va pagar les estades al sanatori d'aquí d'allà. Hi ha un poema que es diu el berenar a les roques, que segons m'ha dit ell és aquí al Garraf. Jo m'imaginava les pedrotes de l'Escullera de Barcelona, però no, ja pot ser el que diu ell. Però és igual perquè el poema no dona cap detall concret de a quin lloc passa. I a part és misteriós perquè diu el berenar a les roques i no hi surt cap berenar ni hi surten cap roques. Jo m'imagino que s'emporten el pa amb tomàquet i el porró de vim graciosa o el meló, no ho sé, i que van a berenar les roques. I un cop han berenat i estan alegres, un dels que han anat al berenar diu això, diu, el berenar a les roques. Diu, jo seria el patró d'aquell vaixell que es veu a l'horitzó. Aniria més lluny que l'horitzó. Donaria a les noies el meu cor i el tornaria a prendre per donar-lo altre cop. Noies de tots els ports. Faria mirallets amb llurs ulls i els meus ulls. la sabria albirar de dalt del pal més alt. Cantaria cançons com els marins de guerra. Duria uns pantalons acampanats de baix. Ni sabria els meus fills quan tornaria a terra. Sembla que estigui una mica alegre amb el del berenar. Un dels que ha anat del berenar i fa això. Aquest. I l'altra cosa important, bé, també hi ha els poemes, diguem, cubistes, perquè no es pot dir surrealistes, que encara no existia, el surrealisme, el manifest surrealista és de l'any 24, que és l'any que ell mor, però l'avantguarda sí que ja existia, el Dada, el cubisme, tot això, tot, especialment el primer llibre, tot de poemes, alguns força misteriosos, i després l'altra cosa important, que és la amorosa. I n'he triat un de l'últim llibre, que és aquest llibre pòstum de la... Perquè és un llibre, un poema que es diu, La meva amiga com un vaixell blanc. Que potser mig poema està en boca d'ella. Aquella verge vinclada als meus braços, tota es donava, però ha fet un gran crit. Oh, amat, no temis, em deia, ajucant-se, no hi ha a la terra cap glavi més fi. Aquí se suposa que parla d'ell, no? Aquella verge vinclada als meus braços tot es donava, però ha fet un gran crit. Oh, amat, no temis, em deia, ajucant-se, no hi ha a la terra cap glavi més fi. Cerca pel món que no en trobaràs d'altre que et faci ofrena d'un amor tan pur. No em deixis, no, que el teu bes m'amanyaga, com ho faria si era sense tu? I ara s'alçava i jo la vestia. El jo la vestia no sé si li està posant la roba o si és que ell l'abraça. Això no queda clar, però és igual. I ara s'alçava i jo la vestia i els seus cabells destrenava pel coll. La carn, flotant al mossec de la vida, s'enorgullia de la comunió. Què més voldràs si el meu cos que et guardava ara ja és teu i elevarà el teu cant? La noia li diu a ell, ara que ja t'he donat el meu cos, el teu cant pujarà de categoria, està bé. Què més voldràs si el meu cos que et guardava ara ja és teu i elevarà el teu cant? I amb els peus nus, de puntetes, mirant-me, quan corris món, el meu nom què et dirà? A cada mot més la veu endolcia i jo era alhora l'heroi i l'esclau. No et deixaré, et diré el nom d'amiga, la meva amiga, com un vaixell blanc. I encara de nou la prenia en meus braços, ja era el seu ventre més alt i més fort i a cada pit un vermell, dues brases, com la punxada del llavi i del cor. Amor directe del... I llavors hi ha l'altre punt que ell li diu la divina gràcia, no sé com li diu, la cosa anarcocomunista o comunista anarquista o com li vulguis dir, barrejada amb aquesta de l'amor, en aquest poema que es diu Sense el ressò del drink. Sense el ressò del drink i el brill de l'or malvat, voldria anar pel món com el món no en té cura. Que trobés pel camí la noia jove i bruna i la pogués besar. L'altra, després de l'una, abans una tonada i després un bell cant. Que en arribar al lloc on m'abrusés la set, trobés el canti fresc i amb el canti l'abraç de la més joguinera, i que en pujar trescant per la nova drecera encara em fes adéu, i jo li llançaria un llaçamí per festa, per si no ens veiem més, que encara que besés a un altre caminant, pogués jo anar pel món sense el ressò del drink i el brill malvat de l'or. Això, contra el que diuen alguns crítics de Papaseit, no en sabia i l'encertava per casualitat perquè tenia aquesta cosa congènita i d'això, són tots unitats de 6 síl·labes sense el ressò del drink i el brill de l'or malvat, voldria anar pel món, com el món no en té cura i no falla ni una, estan tots els versos perfectament quadrats, diguem, o sigui, tècnicament és perfecte, però no ho sembla. Això encara és millor que segons qui. I té aquesta cosa directa d'arribar on vol. No, no hi estàs d'acord o què?
Sí, no, estava pensant, anava a dir, i la padrina?
I la padrina, la tenim aquí. Aquest el vaig citar en el pròleg perquè també és aquesta... cosa, si per una banda té aquells poemes que he dit abans cubistes o caligramàtics i avantguardistes, d'altra banda té una cosa directa amb el que diu i amb la manera com ho diu, que ha arribat a tothom, el poema del Nadal, el res no és mesquí, tot l'enyor de demà. Les dues vegades que fa servir la paraula enyorar, el Papaseit, és enyorar demà, mai mira endarrere. Ell busca la vida endavant. I en la Rosa als llavis hi ha un poema que va entre dos parèntesis molt grossos i són tres línies simplement, que potser és la noia que ha perdut la virginitat, no ho sé, perquè diu: si n'era un lladre, i a més, o sigui, parla ella, si n'era un lladre cor robador, si n'era un lladre cor robador, mirada bruna, llavi de foc, ai la padrina, m'ha pres el dot. Aquest ai la padrina també és genial i això se n'ha de saber, diguem-ho, s'ha de... No... I en direm un d'aquests més... diguem cubistes, perquè es vegi també aquesta onda, que es diu bodegom, que és una paraula que ell s'inventa, perquè en català és bodegó, i en castellà és bodegón, o sigui, ell diu bodegom amb M final, no sé d'on s'ho treu, però li sona català i mira, li sona bé, bodegom. Dedicat a Xavier Nogués, també. Cada un va dedicat a algú. Damunt la taula, comença com si fos un bodegó, però després canvia, o sigui, no, un bodegó és una natura morta, diguem, és un quadre que hi ha uns objectes, normalment en un interior, i comença que sí, però després passen coses, i això ja amb el quadre no, el quadre està quiet, no, o sigui, en fi. Damunt la taula, l'Arthur Gordon Pym, obert. L'Arthur Gordon Pym és la novel·la única de l'Edgar Allan Poe, que és una novel·la de tema mariner. Damunt la taula, l'Arthur Gordon Pym, obert. Doncs això sí que sembla un bodegó, eh? Una taula i un llibre obert. Damunt la taula, l'Arthur Gordon Pym, obert. Poe, o Pou, com es digui, Pou, el sostre m'esguarda. Sóc tremolós de veure'l. El gresol penjat n'és l'agonia. Llavors, què vol dir? Pou al sostre. El gresol penjat, clar, és el llum penjat del sostre i com si veigués pou en el llum que hi ha dalt, no, no ho sé, i patint, no? El gresol penjat n'és l'agonia. Ara tancaré el llibre. El vas és tombat. Això també és una mica cubista, o sigui, ara tancaré el llibre i com si el tancar el llibre hagués fet caure el got. Però sense dir-ho, no? Ara tancaré el llibre, el vas és tombat. A terra, xipolls, whisky, House of Lords, que és la marca. Ara Pou ha caigut, borratxo. És el, diguem, cubisme o avantguardisme del Papaseit. Què més?
Jo, si em permets, et donaré feina.
Vinga.
Perquè jo
poema que hem de llegir a Sitges és posta, però em sembla que l'has de llegir tu.
Quin dius?
Aquest, el deixo. És el poema...
El... 95.
Bueno, sí, ens agradaria que el llegissis tu.
Ai, a veure, aquest no sé si el tinc clar, a veure.
Aquest poema el va... segur que el va escriure quan estava a Sitges.
Aquí surt la paraula irradiador, que també surt en el títol dels llibres, l'irradiador del port, i és una paraula que no la fa servir ningú més. Surt en algun autor en sentit figurat d'aquell escriptor és un irradiador d'energia o el que sigui, però l'irradiador com a objecte només surt en el Salvat Papasseig, que jo sàpiga, l'irradiador del port, llavors pot semblar que sigui el far, però després surt l'irradiador de proa en un vaixell i suposo que vol dir un foc potent, un llum fort.
Sí, perquè en el circ
d'allò que també hi ha...
l'irradiador és el focus.
I aquí diu del vaixell de les veles de Zèfir l'irradiador de proa ha xuclat la sang del sol morint al mar. Rovell d'ou destriat en galledes de fusta. Qui fa aquesta imatge de la posta de sol? Rovell d'ou destriat en galledes de fusta. Sitges sequieta en verd i en blau i en blanc i la terra s'emporpra en la costa granada. Del vaixell de les veles de Zèfir ara arriba una veu. Mariner, mariner, si pren vol la gavina, allunya't del rocam, que el vaixell de les veles de Zèfir, vell corsari, se'n va, carregat a coberta del reflex de la lluna. Aquí, en el pròleg, jo vaig fer la comparació amb un poema que no s'hi sembla gens del Gabriel Ferreter, que és... aquest sol que menstrua no es vol pondre i al final el més límpid gin de lluna i mar. O sigui, aquí també comença amb la posta de sol, la sang del sol i acaba amb el reflex de la lluna, però l'ambient i el to és ben diferent.
Llegim algun poema més?
Com anem de temps? De moment anem bé, no?
Bé, hi ha un altre poema, aquest el llegiré jo. No, deixaré descansar una mica. Els que els sitgetans, crec que ens l'hem fet nostre, segurament no tampoc el va escriure Sitges, però els sitgetans ens l'hem fet nostre, sobretot els que hem festejat a Sitges, és a dir, tots els que hem estat aquí, que és un poema que ens l'hem fet nostre perquè tots els elements que hi surten ens són absolutament familiars. I aleshores diria que... si no el va escriure aquí, l'hauria d'haver escrit aquí. És el poema que el mestre Panyella em va fer una caramella, que és de Dona amb la mà, suposo que el coneixeu. Per nosaltres jo diria que és molt, molt entranyable. Jo, de Rapsoda, no en sé, però en fi, m'agradaria llegir-lo a mi. Dona amb la mà que anirem per la riba, ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses només en dir-nos que ens seguim amant. Les barques, llunyes, i les de la sorra prendran un aire fidel i discret. No ens miraran, miraran noves rutes amb l'esguard lent del copsador distret. Dóna'm la mà i arrecera la galta sobre el meu pit i no temis ningú. I les palmeres ens donaran ombra. Aquestes palmeres són inequívoques per nosaltres. I les gavines sota el sol que llum. Ens portaran la celebró que amara a l'amor tota cosa a prop del mar. I jo aleshores besaré ta galta i la besada ens durà el joc de mà. Dóna'm la mà que anirem per la riba ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses només en dir-nos que ens seguim amant.
No.
Ah, perfecte. Una de les coses que són sorprenents de Salvat, i això l'Enric ho explica també en el pròleg. És que Salvat va morir als 30 anys. De poetes que van morir joves, a la mateixa època que Salvat, per exemple, Joaquim Folguera, o poc més tard, Bartomeu Rosselló Pòrcel, o després de la guerra, Màrius Torres. En tots aquests casos, i en altres que podríem recordar, un dels tòpics que s'apliquen quan parlen d'aquests poetes, desapareguts prematurament, per dir-ho així, és el malaguanyat Folguera, el malaguanyat... Ningú ha dit mai el malaguanyat Salvat Papasseit. És a dir, Salvat Papasseit va morir jove, però la sensació que dona quan el llegeixes és que va morir amb la vida feta, és a dir, amb una vida plena i la va fer completa. És clar que podia haver viscut 40 anys més i hauria escrit molts més versos, però amb el que tenim una cosa que ja és la figura completa d'un poeta. I em sembla que això és remarcable perquè és una cosa que no li donem nosaltres, sinó que surt d'ell.
Això ho he resumit en la primera frase del pròleg, que és, no, va morir jove. Salvat Papasseit va viure jove.
I en la seva manera de viure, hi ha una cosa que forma molt part de la mena de qualitats que em sembla que tots veiem en la poesia de Salvat Papasseit, que és difícil de dir una paraula que no... Però, diguem-ho així, hi ha una ingenuïtat que és bona, no és bonesa d'allò de ai, que tot és esplèndid i tot va molt bé, no, en absolut. Però sí que hi ha la seva manera d'enfrontar-se al món, és una manera que és molt positiva, per dir-ho així. És algú que no està pels brocs de perdre el temps creant-se mala sang, sinó que al revés, sempre va, per dir-ho així, a favor de la vida. De fet, és un poeta condemnat a morir, que sap que està condemnat a morir per la mena de malaltia que té, i que els dos poemes sobre la mort que va fer els va publicar en una revista a Reus i no els va posar en cap dels seus llibres. I d'altra banda tampoc són poemes especialment pessimistes. Vull dir que és un poeta que és molt positiu. I en aquesta, de vegades aquesta ingenuïtat es confon amb una simplicitat que hi és, però que amaga complexitats. Vull dir que és un poeta ingenu i és un poeta no especialment complicat, però això no vol dir que sigui algú sense pensament ni algú que sigui de poca complexitat personal, al revés, em sembla, justament. Hi ha una cançoneta que tots ens sabeu, una cançoneta, dic perquè està feta en versos curts, que és La casa que vull, que ja la sabem, La casa que vull, que la mar la vegi i uns arbres amb fruit que me la festegin, que hi dugui un camí lluent de rosada, no molt lluny dels pins, que la pluja amainen, per si em cal repòs, que la lluna hi vingui, i quan surti el sol, que el bon dia em digui. Que el temps de l'estiu niu i l'oranella el blanc de calç ric del porxo amb abelles, oint la cançó del pagès que acaba amb la celebró de la marinada. Que es guaiti ciutat des de la finestra i es sentin els clams de guerra o de festa, per ser-hi tot prest si arriba una gesta. Aquest final, per ser-hi tot prest si arriba una gesta, és si els obrers fan la revolució a la ciutat, jo vull ser-hi de seguida. S'entén el que està dient? Perquè és... Bé, ja m'enteneu.
Per completar això que dius, diguem que és un revolucionari mai no amargat, sinó al revés, alegre. És un enamorat sempre d'amor correspost i fins i tot en els quatre poemes, bueno, cinc o sis poemes de les conspiracions, quan es fica en Castella, que li diu Castella, que ha dut la mala estrugança a la marca d'Espanya, la marca d'Espanya som tots nosaltres, no hi parla... A Castella no s'hi dirigeix amb odi, sinó, com dic jo aquí, mirant-se amb una gamma de moviments d'angúnia, acusació, ràbia, tendresa, pena, quasi amor, rebuig, admiració, fins al final que arriba a l'entusiasme de la victòria futura de les Espanyes sobre el domini, o el domeny, que diu ell, de Castella la Nova i la Vella, pobles de la Ibèria, aquí sembla el cant ibèric del Maragall una mica, pobles de la Ibèria i gallecs i èuscars, Castella la Nova, Castella la Vella, si ens donem les mans, si ara ens domanyava, ja no hi tornarà. I en canvi, quan torna a Catalunya, la resumeix Catalunya amb 1000 sagetes al vent que clamen llibertat. O sigui, en aquest aspecte està, ho té ben clar. Què més volia dir d'això? Si ara ens domanyava, en comptes de ens dominava, o sigui, té aquest punt que fa servir de tant en tant el vocabulari, diguem, noucentista. Tampoc té el prejudici antinoucentista. El Juliu Dolençant diu a l'arròs als llavis, el Domeny, té unes quantes d'aquestes. Crec que admirava la llengua del Carner, tot i ell fer servir la seva.
És veritat que el poema del pantaló es va donar a llegir amb en Carner?
No ho sé.
Bé, ho deixem aquí.